Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Amb ple distanciament entre PSOE i Junts, Pedro Sánchez ha estat disposat a reunir-se amb Carles Puigdemont. El president espanyol s'ha vingut a celebrar la trobada, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes, però de moment encara no s'ha agendat. Abans de la sessió de control al Congrés, el president espanyol ha assegurat que no veu com un ultimàtum la qüestió de confiança que Carles Puigdemont va anunciar dilluns. El líder de Junts va denunciar el que considera que són incompliments del PSOE, però el president espanyol referma que respectarà els acords firmats. Sentim Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés, i la resposta de Sánchez.
Exigir-los que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans. Traspassin les competències acordades. Vostès saben perfectament que nosaltres no anem de farol.
El govern d'Espanya va defender sempre la política útil, que va complir con sus acuerdos.
Més notícies amb la Maria Costa.
Malestar dels pescadors catalans davant l'acord de pesca de la Unió Europea. Podran pescar els mateixos dies que fins ara, a canvi d'aplicar més mesures mediambientals que seran costoses d'implementar. Els governs català i espanyol admeten que les mesures compensatòries són complicades i prometen recursos econòmics per ajudar els pescadors. El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, promet recursos perquè cap pescador hagi de plegar i admet que l'acord implica pescar menys.
Analitzar quin impacte econòmic tindrà. Hi haurà un descens de les captures. Per tant, encara que puguem pescar els mateixos dies, les tècniques que s'hauran d'utilitzar reduiran les captures i també, evidentment, hi ha un esforç inversor. S'hauran de fer unes inversions a les embarcacions que tindran un cost econòmic. Per tant, anem a avaluar de quan estem parlant, amb calma, amb prudència.
El líder rebel sirià Abu Mohammad al-Juliani sosté que les noves autoritats del país no amnistiaran ningú que hagi estat implicat en pràctiques de tortura durant el règim del deposat Bashar al-Assad. En un missatge escrit al canal de Telegram de la televisió del país, al-Juliani també insta altres països a extradir a Síria els que qualifica de criminals involucrats en tortures que van formar part del govern de l'Assad i que van fugir arran de la caiguda del règim. Al-Juliani afegia que l'Organització per l'Alliberament del Llevant, que comanda, publicarà una llista amb els càrrecs responsables de tortures.
La sequera ha fet que aquest any no hi hagi hagut prou cava per atendre la demanda. S'han venut 21 milions d'ampolles menys i s'han hagut de racionar la venda, sobretot als compradors internacionals. Ho ha afirmat aquest migdia la denominació d'origen cava, que ha fet el balanç de l'any a Barcelona. Barcelona, Montse Gené, arriba. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els tres últims anys de sequera han passat factura a les vinyes i els cellers s'han ressentit de la davallada de quilos de raïm que s'ha collit. Les vendes globals durant els 9 primers mesos de l'any han baixat un 12% respecte al mateix període de l'any passat. Tots els cellers de la DEO Cava han venut 21 milions d'ampolles menys que l'any passat. Javier Pagès és el president de la DEO Cava.
Els clients són sempre el màxim, els tenim que defensar al màxim, però també els tenim que anunciar que tenim aquest producte i que els preus estan pujant, i llavors és aquest client mateix que hi té que dir si amb aquest nou preu realment hi vol comprar la mateixa quantitat o realment redueix molt la quantitat i va buscar algun altre estil de producte.
Creu que la campanya de Nadal serà bona, tot i aquesta limitació de producte.
L'última novel·la gràfica de Paco Roca, L'abisme de l'oblit, arribarà als cinemes dirigida per Àlex Montoya. Després de l'èxit assolit amb l'adaptació cinematogràfica de La casa, també dirigida per Montoya i protagonitzada per David Verdaguer, el mateix equip productor, ha adquirit els drets per portar el llibre a la gran pantalla. La novel·la gràfica ha estat el llibre de no ficció més venut a l'Estat durant més de 20 setmanes i ha venut més de 60.000 exemplars. El director valencià ha dit que portar al cinema L'abisme de l'oblit és un gran repte per la responsabilitat que suposa treballar un projecte com aquest. Ha afegit que no és fàcil traslladar el que vol expressar Paco Roca en les seves històries i els detalls que té a l'hora de reflexionar sobre el pas del temps i de l'oblit. Els esports, Ruth Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Barça juga aquest vespre partit de la Champions masculina de futbol contra el Borussia Dortmund. Els dos equips es troben ara mateix empatats a 12 punts a la classificació. Com a locals, els alemanys són un dels rivals més forts d'aquesta primera fase pel Barça. A casa sumen 13 partits seguits sense perdre la Lliga de Campions. Aquest Borussia Dortmund-Barça el podreu seguir a partir de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio. A la Champions femenina, Salma Parayuelo és la gran novetat de la convocatòria del Barça que ja ha arribat a Suècia per jugar demà contra el Hammarby. Quique Nazaret ha rebut l'alta mèdica i ha entrat també a la convocatòria. Pel que fa al bàsquet, el Joventut ha de guanyar avui l'Ulm a Badalona per tenir opcions d'entrar al play-off de l'Eurocup masculina. El partit començarà a 8:45 i el Joventut presenta les baixes de Rusic i Allen. També a 8:45 l'Uni Girona visita el Campobasso a l'anada dels 16ens de final de l'Eurocup femenina. Avui se sorteja la segona fase de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barcelonera s'enfrontarà al Savona italià, el Fenerbahçe hongarès i l'Oradea romanès. Els partits es jugaran des de principis de febrer i fins al maig. Els dos primers classificats passaran a la Final Four. I el nedador Carles Coll s'ha classificat per a les semifinals dels 100 metres braça del Mundial de Piscina Curta que s'està fent a Budapest. El tarragoní s'ha classificat amb el desè registre, però establint un nou rècord d'Espanya. Les semifinals seran a 7:15.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimecres 11 de desembre, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Estel Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com està vostè?
Doncs mira, repetint aquesta setmana.
Ai, sí, és veritat, ets la repetidora, nena.
Voleu cada dia o què?
Home, sí. Vols venir cada dia, rei?
Tonteries, jo sempre.
Escolta'm, t'has arrinxolat els cabells avui?
Aviam, Catalunya, voleu parlar dels meus cabells? D'acord. Jo tinc un cabell que si li poso una mica de cosa s'arrissa i si no li poso res s'allisa, eh?
I no enveja, nena. Jo li poso tot de coses i segueix llis igual com una taula. El 50% de l'Estel Soler, ja ho sabeu, que es diu Biel Duran. Biel, bona tarda.
Esteu parlant dels cabells del cap, eh?
I tu t'has tallat els cabells del cap.
Jo me'ls he tallat molt, sí.
Et queda molt bé.
Sí,
sempre et queda bé, però avui especialment.
La cana un dia em van explicar que la cana no pesa. És veritat, perquè el pigment pesa.
Emocionalment potser sí, però...
Que l'altre dia vàrem parlar de canes i ens va dir que simplement era... Pensava que no es va dir una bestiesa, però clar, no sabia que el pigment pesava.
El pigment n'hi afegeix una mica de pes al pèl.
Això podem trucar, si us plau, al doctor, que vam trucar la setmana passada. I li fem un fets o fakes en directe al Biel Duran, perquè a mi això me sona a... M'ho estic inventant sota l'ala.
I què vols dir? Que com que no pesa, queda millor?
No, quan tu tens la cana llarga, té una certa tendència a pujar cap amunt, com si posessin un globo d'aquests d'electricitat.
Això és veritat, perquè jo me les arrenco i creixen les males com amb una força i cap
i amunt,
com un arbre jove i fort.
Saps la fideuà bona que diuen cada cada amb les puntes mirant cap amunt? Doncs això passa amb les canes, que queda com cap
tens
amunt
mirant. Tens una fideuà al cap, eh?
La fideuà d'aquest home.
Si tu fas curt, això l'Alberto ja ho ha fet molt bé tota la vida,
sí,
que sempre l'ha portat curt. Sempre
veritat,
l'ha portat curt i li queda molt bé aquella cana. Doncs jo segueixo els passos d'Alberto, que és el nostre referent.
Luanyes, no? Molt bé.
Sí, a Biel Duran, el gendre de Catalunya. Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i avui a la peixera en David Bueno i la ratafies al control en Sam Silva i en Fran López. Say about you. Charlene Spiteri, la cantant de Texas, perquè Texas, Ben Harper, Maria Hain i Maria Jaume s'incorporen al cartell del Cruïlla 2025. No sabeu l'obsessió, jo, que tenia amb aquesta senyora.
Bastant forta.
Oh, la cantant de Texas.
Jo pensava que teníeu amb Ben Harper, hi ha tota una generació, sí, i diria de dones...
Sí, la teva i la meva.
La teva i la meva. Sí. És a dir, les dones de la nostra generació... És que seré molt desagradable i estic intentant evitar... No ho faré. Però...
Alerta cunyada.
No, lo baixa calces que ha arribat a ser Ben Harper.
Sí
o no?
Cert.
Lenny Kravitz, Ben Harper...
Són de la nostra.
Lenny Kravitz, sí.
O sigui, tota una generació de molta humitat amb Ben Harper, no?
A mi m'encantava ella, Charlene Spiteri, cantant escocesa de Texas, que per mi és una de les veus més prolífiques d'aquella època i em sembla brutal, de veritat. Avui arribaré a casa i m'escoltaré tot Texas. Aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals. Carlos Baray, Barester Vallès, Fran Domènec, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé. El Southside és la millor disc de Texas.
El Southside.
Sí. I don't wanna love, etc. Que és el
primer. I don't wanna love. Sí. Digue'm un altre, va, i te'n dic un altre. De...
Fem un karaoke un dia.
No sé més.
I just need a friend.
You can just leave me. Carlos Baraiber, bona tarda, què m'explica vostè?
Mira, t'explico que les últimes hores hem estat explicant a Catalunya Ràdio i a molts altres mitjans que si els nostres fills tenen problemes amb l'informe PISA, potser és perquè els seus pares i mares també el tindrien.
Ai, molt bé.
Els pares i mares espanyols, i per extensió els catalans, tenen un nivell de comprensió lectora i de mates per sota de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea.
Això a Twitter es veu molt fàcil.
Pots tornar a repetir que no he entès?
Per això he vingut a posar-vos a prova.
No.
Sí. Així en fred,
així en
fred.
Però quan ens pagueu avui per humiliar-nos així?
50%
més. No has vist la prova encara, Estel.
Audiència, en una caixa...
De pensar.
Hi ha tres bosses amb quatre caramels en cadascuna.
Oi.
No es pregunta.
En una caixa, perdó, és que no estava escoltant. Jo tinc un problema d'atenció.
Que se'n vagi fora.
A veure, torna a començar.
En una caixa hi ha tres bosses amb quatre caramels en cadascuna.
Mm.
En una altra caixa hi ha dues bosses amb cinc caramels en cadascuna.
Sí.
Quants caramels tenim?
22.
No, perquè tu no respons que no ets mare.
Bueno, espera't.
Escolta...
Mare potencial. Això no és comprensió lectora, això és un problema de matemàtiques.
He dit que els problemes eren comprensió lectora i en matemàtiques.
No, realment... Sí,
acabes de dir ha demostrat els dos en un moment. Val, 22, molt bé.
22, 3, 4, 5.
Però és on...
Espera't.
Jo no he arribat a... És que no. A mi a l'apocalipsi ja m'ho vas fer passar molt malament i et vaig dir que jo no tornaria a fer coses de matemàtiques humiliats a Catalunya.
No, 22.
Ràdio.
Val, però...
Si et menges un caramel de cada bossa, quants te'n queden?
Doncs mira, 3, 4, 2, 5, un caramel de cada bossa, n'hi ha 3 per aquí i 2 per allà.
Ah, no, un de cada bossa, d'acord.
Són 5 caramelos menys. Doncs 22 menys 5, ara en fareu la resta aquí vosaltres.
17, no?
17.
Molt bé, estem per sobre de la mitjana europea.
A veure, us dic una cosa. No, per sobre de la mitjana europea, amb 18 minuts de resoldre-ho, clar. És que això era un anunciat i que havien de dir la xifra directament. Escolteu, Fran López, demano, sisplau, música d'atenció. Perquè avui hem obert el programa amb en Biel Durant fent unes dures afirmacions dient el pigment pesa.
Desmiéntemelo.
Miquel Casals, dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, molt bona tarda.
Bona tarda.
Saps que no teniu feina?
En Miquel, fora de micros, ha dit, espero que ho digui de broma.
Bum!
Sí. Miquel Casals, l'afirmació d'en Biel Durant, ja els he explicat que vàrem parlar amb tu la setmana passada i vàrem estar parlant de les canes. És una bogeria el que està dient, que el pigment pesa?
Bueno, me'n vaig. Jo m'aixeco i
no, el pigment pesa, però pesa molt poc.
Ah, però pesa.
Per tant, espera, desenvolupa la teva teoria.
Anem a veure. El pigment vam explicar la setmana passada què era. Doncs era la pintura del cabell.
Clar.
Aleshores, coneixeu alguna pintura que no pesi?
No, clar. Però pesa suficientment... O sigui, si pesa suficient com perquè, si no tenim aquesta pintura del cabell, segons en Biel Durant, li quedi el cabell més ferm cap amunt, és a dir, que pugi més cap amunt, com de punta?
Per al·lusions, abans que respongui, hi ha més factors a tenir en compte, i un també té a veure, pot ser, ara jo em tiro a la piscina, la hidratació del cabell, és més fàcil hidratar un cabell pigmentat que un de despigmentat? Són dos preguntes.
No hi té res a veure. Anem a intentar explicar-ho bé.
D'acord.
Aviam, el que pesa del cabell, què és? L'estructura, les figues, els totxos, I què és això? Això és la queratina, que és la proteïna constituent número 1 d'un cabell o d'un pèl del cos, de qualsevol pèl del cos. I aquesta estructura, com a qualsevol edifici, té una capa de pintura o té un recobriment que el pinta i li dona un color. Si tu no el fas, aleshores aquesta proteïna el que fa és que reflexa la llum del sol i té un color que pot variar d'un gris a un blanc. Però perquè això no passi, doncs tenim aquest pigment, la melanina, que la funció que té és la mateixa que té la resta del cos, que és protegir-nos de la radiació solar. Per efecte de la senectut, quan ens anem fent grans, els melanòcits es van esgotant perquè tenen una vida programada i aleshores van saltant. I deixen de saltant, vull dir que es van apagant i deixen de fabricar melanina. Amb algunes persones pot passar molt aviat i amb la majoria de les persones acostuma a passar quan entrem en la vellesa. Però dir que això implica que aquests pèls pesin molt menys no és veritat, perquè el que seria la capa de pintura, la melanina, pesa molt poquet. El que realment pesa molt és la queratina, que és la proteïna estructural. Quan tu toques el cabell, realment estàs tocant la queratina, amb una capa de melanina impregnada, que li dona el to de color, però proporcionalment aquest pes és ínfim.
Aquest senyor no en tenia. Aquest senyor no en tenia. Que parli amb la meva perruquera. No, jo, evidentment, jo no en tinc ni idea. Jo estic reproduint el que em va dir un dia una persona que em va tallar el cabell i em va dir que els cabells blancs tenien més tendència a no pesar tant com els cabells que eren...
Home, no, tècnicament té raó, però és com allò dels 12 grams de l'ànima, o 21 grams de l'ànima, no? En fi,
abans que marxi, una pregunta, això sí que és molt important, de veritat. El cabell molt, molt brut no queda bé, però mig brut queda millor que supernet?
Això és una pregunta per un doctor.
Pots moldejar més el cabell amb un dia i mig de netedat?
Home, clar, marraneria.
No, el tanto.
Miquel, no sé si vols respondre.
A veure, sí. A veure,
com li sembla interessant?
Un cert nivell oleós del cabell ens permetrà pentinar-lo amb una mica més de facilitat. Si tens el cabell molt sec, és quan et fa les puntes, les punxes cap amunt, ara. I aquests cabells que de vegades són impentinables.
Això, Juan,
i per tant, moltes vegades... Moltes persones, quan es renten el cap, també utilitzen els acondicionadors de cabell, precisament per donar com una capa, com si fos de cera, per entendre's, perquè després tu el puguis pentinar bé. Perquè els cabells secs sí que tenen més dificultat. Però torno a dir, no té absolutament res a veure aquesta dificultat o no, o aquesta hidratació o no del cabell, amb el pigment. El pigment juga a part, és una altra història. La capacitat que té la queratina de retenir aigua és la que conferirà que un cabell estigui més hidratat o menys i que el notem més sec o menys, més aspre. És a dir, intervenen moltes variables. Realment el pigment i pinta molt poc.
Doncs jo crec que queda molt ben resolt per en Miquel Casals, dermatòleg de l'Hospital Parc de Toli de Sabadell. Aquí hem atracat per fer un Fets o Fakes en directe i ha resultat ser una mica fake. Gràcies, doctor Casals.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Gràcies a la ciència.
Que maco, aquest doctor.
Sí, la veritat és que ha d'aguantar cada cosa, però...
Miquel, el que has fet, perdoneu, és que hi ha una mica en comú va desenvolupar un concepte que crec que Catalunya l'ha de conèixer, que és Wikipedia, que és quan inventes una mica alguna cosa, doncs tu has fet una mica Wikipedia. Aquí?
Jo t'asseguro que des de que tinc canes el cabell se me'n va més amunt.
Claro. Us en recordeu com va passar
el
mateix?
Altres coses van avall i el cabell amunt.
Que se'ns en va anar al programa a un altre camí amb els taps de les orelles.
No, però
Anarquia a la tarda.
No, és que tinc gent al 607-07-0901 que volen donar la seva opinió sobre el tema dels cabells. I clar, ens ha escrit la Montse.
I què diu?
I diu... Dono fe que els meus cabells blancs sobresurten cap amunt entre els pèls amb color.
Gràcies a Déu.
I afegeixo, són com filferros.
Gràcies a Déu.
És a dir, la teoria de la fideuà...
Tornem a trucar al dermatòleg. No.
A veure si som els terraplanistes de les canes.
Va, Fran Domènech, a part d'obrir, per cert, ja ho sabeu, el nostre WhatsApp sempre obert, per tots els comentaris que ens vulgueu enviar, al 607-07-0901. Fran, què volies compartir avui amb els oients?
Mira, més enllà d'aquest inici del programa, avui volia explicar que és un dia històric per Catalunya. Sabeu, el 10 d'octubre passat, en aquest programa, doncs, vam anunciar en exclusiva quin nom tindrien en català els dibuixos animats coneguts, com per exemple en castellà com a Patrulla Canina o en anglès Paw Patrol. Paw Patrol, Paw Patrol, we'll be there. Clar, els súpers van triar l'opció amb una votació que tenia tres opcions i ja sabeu que van escollir amb la Patrulla Peluda. Ara bé, atenció, avui la tarda de Catalunya Ràdio porta una altra exclusiva també relacionada amb aquests gossos aventurers.
Anem tan plens d'exclusives.
És increïble perquè ara viurem un moment... No, no, ara viurem un moment que podem equiparar, per exemple, quan es va encendre el Pavater, el primer gol de Leo Messi amb el Barça. No, no, ho estic dient.
Estem escrivint la història de la nostra canalla.
Sí, sí, mira la que diu que vagi fent bromes. No, és veritat. Atenció, perquè ara sentireu per primera vegada com sona la sintonia en català de la Patrulla Peluda. Esteu preparats o no?
Ho estrenem a la tarda, en exclusiva. Ja sabeu que la gent del Super 3 confia molt a la tarda. Nosaltres els hi agraïm molt. Vàrem donar l'exclusiva aquí de que la Patrulla Peluda tenia aquest nom, precisament. Nosaltres vam explicar el concurs i ara ens han cedit en exclusiva saber com sona aquesta nova sintonia de la Patrulla Peluda.
I sona? Esteu preparats? Així.
Patrulla Peluda, si hi ha algun problema, a Badia Aventures, en Raider i l'equip es solucionaran. En Marshall, en Rallo, en Chase, en Rocky, en Zuma, l'Sky, sí! Vindran corrents, ja és aquí, ja ha arribat. La Patrulla Peluda, ja és aquí, ja ha arribat. Serà de gran ajuda. No hi ha problema massa gran, fila l'agulla, punxaran. Està tot controlat.
Patrulla!
Peluda!
És meravellós.
Meravellós.
De traslladar com a la meva infància als 90, a les 5 i algo de la tarda, menjant-me un entrepà de xocolata davant el televisor.
No és per menys. Saludem a la Cristina Jiménez Carbó, coordinadora de continguts per als més petits del Super 3. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per aquesta exclusiva que ens heu donat a la tarda a Catalunya Ràdio. Ens fa molta il·lusió. Moltes felicitats per aquesta estrena. I jo et preguntaré, clar, com s'adapta una lletra així? Com ha anat l'adaptació d'aquesta lletra?
A veure, doncs, primer de tot, l'adaptació primer ha sigut traduir la lletra de l'anglès al català. I llavors el director musical, doncs, el que ha fet és adaptar aquesta traducció de manera que s'adaptés a la mètrica i a la melodia de la cançó. Mm-hmm. I llavors, no sé si us heu fixat, però una cosa que a mi particularment m'agrada molt és que s'ha inclòs una frase feta de posarem fil a l'agulla,
sí,
que és una frase molt recurrent que se sentirà durant molts capítols de la sèrie. Bueno, bé, bàsicament a cada capítol, que serà la Patrulla Peluda posa fil a l'agulla.
Ens farem el següent pas, Cristina, és fer samarretes. Nosaltres som molt fans. No, que el següent pas és fer samarretes amb frases fetes, perquè nosaltres som molt fans. Cada dimarts amb la Marta Pérez Verge representem frases fetes i crec que ho hauríem de fer. La Patrulla Peluda posa fil a l'agulla.
Això és una gran pregunta, perquè el tema del merchandise no sé com va, perquè això deu estar controladíssim. Es pot fer merchandising de la Patrulla Peluda en català?
Pagant-se en Pere Canta.
No, hi ha diferents línies vermelles que la distribuïdora no deixa traspassar, i una cosa és merchandising en català, bueno, i l'altra, per exemple, és traduir els noms dels cadells. Jo hem pogut traduir el títol, Però els noms dels cadells no s'han quedat els que eren. Clar. Però bueno, escolta.
Cristina, qui canta la sintonia? És algú que coneguem?
Bueno, és el mateix director musical. Hòstia. Normalment no passa, és un cas una mica particular, perquè la cançó, en realitat, a la versió en anglès, no la canta cap cadell, ni el Ryder, ni ningú que surti a la sèrie, sinó que és una veu externa a la sèrie. Llavors, com que el mateix director musical, el to de veu que tenia, encaixava amb el to de veu de la cançó, doncs ell mateix ho ha fet. Es diu David González i és el director musical d'aquesta cançó.
Doncs bravo pel David González.
Bravo.
Encaixa moltíssim aquesta sintonia que avui hem estrenat d'aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Que sapigueu que el Super 3 i el 3CAT estrenaran a la Patrulla Peluda el divendres 20 de desembre. Podreu veure, arriba per les festes de Nadal, 48 capítols. També tindrà horari regular a la televisió. L'estrena a la tele serà al canal Super 3 el dia 21 a primera hora del matí, a 7:45 i a 8:45 del matí. Si voleu més detalls del making of de la gravació de la cançó, els veureu avui a l'InfoK, a partir de 7:45 del vespre, perquè l'equip va anar allà a l'estudi de doblatge on es va gravar aquesta cançó. Cristina Jiménez Carbó, gràcies per aquest regal que ens heu fet i gràcies per aquesta sintonia. Una abraçada.
No, merci a vosaltres. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
No hi ha problema massa gran. Fila l'agulla, punxaran. Està tot controlat. Oh, oh, ja és aquí. Oh, 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 ja arriba.
La Patrulla Peluda.
Cata.
3 mesos de vacances i altres alegries de semestre. De Neus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
2 minutets i seran 4:45 de la tarda.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Avui heu de saber, i avui hem triat aquest tema perquè hi sou precisament vosaltres dos, sobre taulers, l'Estel Soler i el Biel Duran. S'ha iniciat a Catalunya la primera... M'han sobrat tés aquí, no? S'ha iniciat a Catalunya la primera vaga de lloguers des de la pandèmia. Aquesta pràctica, que avui torna a estar sobre la taula per la situació abusiva en què ha arribat el mercat de l'habitatge, té precedents històrics, això no sé si ho sabíeu, eh? Però també genera molts dubtes i pot ser perillosa, fins i tot, pels que es decideixin a fer vaga. Qui fa aquesta vaga? Carlos Baraiber, expliquem-ho bé.
D'entrada, una característica principal d'aquesta vaga que es comença avui i de les vagues que es poden fer sense que els propietaris t'acabin destrossant a demandes és que no pot ser general. En el cas d'avui, qui la comença són 23 famílies d'un bloc de pisos de protecció oficial de Salou que, en aquest cas, estan gestionats per la immobiliària de la Caixa, Immocaixa.
Clar, ara pareu atenció al que us expliquem, perquè per poder fer una vaga de lloguer és imprescindible una cosa.
Quina?
que hi hagi un greuge pel mig. És a dir, que el llogater hagi estat perjudicat pel propietari, o així ho consideri, però per alguna cosa concreta. És a dir, no podem fer una vaga de lloguer, perquè ens entenguem tots, eh? No podem fer una vaga de lloguer per motius exclusivament ideològics si no estan recolzats sobre un greuge comparatiu. Us ho expliquem bé perquè entengueu d'on baixa
perquè
tot això.
Perquè si no et pots exposar, doncs això, tens un contracte.
Poder-se fer es pot fer.
Sí, clar, però et pots exposar.
Però t'has deixant de pagar una cosa i tu tens un contracte que t'hi has de pagar.
Moltes coses que no es poden fer s'acaben fent.
Que t'enganxa un ImmoCaixa, sí, però després et posa denúncies, no? Clar.
En aquest cas, per exemple, la immobiliària o aquesta immobiliària ImmoCaixa els ha estat cobrant als llogaters l'IBI, als 23 veïns. Tot i que són llogaters, hi ha més pisos de protecció oficial, val? A part, és a dir, no ho ha estat pagant com a la propietat. Aquest punt de partida els dona una certa empara per presentar aquesta mesura de força, no? Et deixo de pagar perquè tu estàs abusant de mi. De fet...
Que aquí hi hauria, perdona, Carlos, vaig a poc, aquí hi hauria el greuge. És a dir, m'esteu cobrant aquest IBI que no correspon.
Exacte. I, de fet, comença ara aquesta vaga de lloguers perquè hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu que els IBIs no els ha de pagar en cap cas a la persona llogatera. Llavors, tenint aquesta sentència, és un argument de força per poder plantar-se davant d'aquesta pràctica.
Per tant, per estar cobert, abans de plantejar una vaga, has de poder demostrar que el propietari d'alguna manera t'ha tractat malament.
Sí, i és per això que dèiem que si la vaga es volgués fer general, i ara en tot cas parlarem amb el sindicat, que ho regeixi si no fos així, si la vaga fos general, clar, podria ser perillosa, molt perillosa per llogaters, perquè tu tens aquest contracte amb el propietari, si l'incompleixes, doncs tot plegat podria acabar als tribunals i fins i tot amb un...
Jo crec que seria més perillosa pels propietaris.
Sí.
Clarament. És a dir, si fos general i els llogaters que consideren objectivament, ja sé que aquí hi ha tots els dubtes, eh? Què es pot considerar objectivament un abús? Però podem delimitar d'una vegada, perquè no és tan difícil, l'ús de l'abús? Podem aprendre a distingir on hi ha l'ús de l'abús? Oi que hem après que el mercat no s'autoregula bé i que necessita una regulació seriosa perquè hi ha gent que els lloguers li suposa el 70, 80, 90, 100% del que cobren? Sabem que això és una batalla generacional i ens miro aquí en aquesta taula perquè crec que som de les generacions afectades en primera instància.
Sí, som tots, eh?
Per això, en un país desenvolupat, els lloguers han de poder ser assequibles i justos. No m'ho invento jo, i tampoc sóc el gran defensor de la Constitució espanyola, però hi ha un article meravellós allà que explica molt bé que no es pot especular. No pot ser un actiu financer. L'habitatge ha de ser un lloc on poder-hi accedir.
Això és evident, però...
No ha de ser un càstig poder llogar. I és un país de propietaris, i aquí tots els polítics estan cagats de por perquè el propietari no se'l pot tocar i no volen perdre ni un llençol a cap bugada.
Però...
Cuidado, que clar, és que som un país tan miserable que la gent ho ha apostat tot a l'habitatge.
Sí.
És a dir, tothom vol convertir. Inclús la gent que no té res, perquè jo tinc amics que me'ls estimo molt, que no tenen res i l'únic que tenen és l'ajuda dels seus pares per comprar-se un pis, el primer que fan és un lloguer de temporada per poder-se sostenir ells mateixos. Aleshores, prou, perquè no hi ha mercat de lloguer, els propietaris s'ho estan quedant cada vegada més tot i la gent de la nostra edat no podem accedir a un lloguer just.
Amén.
Que... I no pots viure sol, que això és impossible.
No, això és impossible. Ariel, a veure, estem amb tu. Passa que el que volíem matisar és que aquestes vagues generals funciona si és una vaga general, com el mateix, i ara ho redueixo molt, eh? Quan vam decidir no pagar peatges, recordeu, no es va empurar la gent perquè tothom va deixar de pagar peatges. Però si és una persona individual que deixa de fer-ho, aquí és quan tu perilles com a llogater. Això és el que ens referim, d'acord? Els veïns han tirat endavant aquesta vaga que us dèiem de llogateres, ho han fet amb el suport del sindicat de llogateres i de seguida parlem amb ells. Estel?
Sí. Per aclarir coses, l'exemple que ens posàveu d'aquest cas en concret, entenem que és una gent que ja ha passat per jutjats i que, per tant, hi ha una sentència que d'alguna manera avalaria aquest abús dels propietaris cap a ells com a llogaters. La pregunta és, aquesta situació de no indefensió passa per qualsevol veí que tingui un problema com a llogater vers el seu propietari, hagi d'haver anat prèviament als jutjats i ha d'haver passat un procés judicial, perquè si no tot seran complicacions? Això és una pregunta que em faig, perquè que l'IBI el paguem molts llogaters no els hi passa només a aquesta gent, sinó que és una de les milers de trampes que ens han colat. Però altres exemples. És un greuge, per exemple, que t'hagi petat la caldera i que no te la canviïn, que tinguis
avançant
unes ronxes d'humitat i no te les arregli.
Està clar que hem encertat el tema amb vosaltres.
Home.
Però ara posem-ho en ordre, parlem amb les persones que en saben i ens poden donar respostes, bàsicament perquè des d'aquí la ràdio segurament podrem ajudar gent que està en aquesta mateixa situació. Molt interessant tots els debats, tots els interrogants que esteu obrint, perquè ara mateix els hi volem preguntar. Mireu, d'una banda tenim al telèfon l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I a l'altra banda hi tenim en Jordi Bonsoms, és criminòleg i professor de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida parlarem amb en Jordi, perquè en Jordi ha estudiat altres vagues de lloguers que s'han fet a diversos llocs del món, i volem saber com han anat, precisament, aquests precedents, si ens serveixen de pista de com acaben funcionant aquestes vagues de llogaters. Enric, com heu aconseguit, per començar, que es posin d'acord 23 veïnes a Salou per fer una mesura tan contundent com establir una vaga de lloguers?
Clar, aquesta és una lluita que ve de fa anys. Els llogaters d'habitatge de protecció oficial gestionat per la Caixa ja fa temps que van destapar el model fallit d'habitatge protegit que hem tingut, que han mostrat que amb uns edificis que van ser construïts amb milions d'euros públics, la Caixa ha comès tot tipus d'abusos, no només el cobrament de l'IBI, que sabem que és il·legal en pisos de protecció oficial, sinó que no ha fet manteniment dels edificis, que ha estat expulsant i ha desnonat ja a veïns i a veïnes, i que a més, doncs, les comunicacions són impossibles amb aquesta immobiliària, i que ha estat cobrant fórmules, no?, per cobrar per sobre del que es marca en habitatge protegit. Doncs obligant a pagar l'IBI, obligant a pagar assegurances, obligant a pagar pàrquing i traster, obligant a domiciliar les nòmines en comptes de la Caixa i a contractar les seves assegurances de la Caixa, i per tant fórmules per acabar saltant-se el mínim, no?, que un habitatge protegit regula. Per tant, no és que de cop s'hagin posat d'acord aquestes persones que inicien la vaga, sinó que aquest és un pas més en una lluita que fa temps que dura. I sobretot el que avui anunciàvem no és només les dues promocions que ja han començat la vaga, sinó dues més a Sant Manat que ja han aprovat que van a la vaga i han començat a fer el registre de vaguistes, perquè, com dèieu, ha de ser una cosa col·lectiva i s'ha de saber que, com a mínim, hi ha un gruix per fer-ho. I també anunciem avui que comencem a fer assemblees de bloc, començant per aquestes 38 promocions de la Caixa que estan en situació semblant, perquè es puguin sumar a la vaga de lloguers.
En aquestes situacions semblants que dius, Enric, què aduïu com a greuge comparatiu? O en tot es passa això de l'IBI?
La Caixa va construir 38 promocions, gestiona 38 promocions d'habitatge protegit que es donen aquestes circumstàncies. Evidentment, en cada cas s'hauria de veure, no?, en quina mesura tal, però són coses que ha fet de manera generalitzada. I d'aquestes, gràcies a la lluita d'aquests llogaters que es van posar en peu de guerra, l'Incasòl va anunciar que n'adquiririen 9, que passaran a ser protegits per sempre, perquè aquí el més greu que està passant i la principal reclamació que fem és que, clar, aquests habitatges són protegits, malgrat ser construïts amb milions d'euros públics, són protegits només durant un temps i després es desqualifiquen, passen al mercat lliure, i així és que no tenim mai més del 2% d'habitatge protegit, perquè tant n'anem construint, tant n'anem perdent. Per tant, la principal reclamació és que l'Incasòl adquireixi totes aquestes promocions, no només 9, sinó les 38, perquè passin a ser habitatge protegit per sempre.
Mm-hmm. Vosaltres entenc que oferiu suport, no?, a aquestes veïnes des del sindicat?
Evidentment, no? Dèieu abans. Dèieu abans. Sí, sí, i tant. Dèieu, és clau perquè es doni una vegada de lloguers que s'identifiquen uns greuges concrets. No té a veure amb una cosa jurídica, sinó que té a veure amb unes reivindicacions concretes que tu poses damunt la taula, però també, sobretot, el que és fonamental és que és col·lectiu i organitzat, no? És a dir, s'ha de ser prou gent i s'ha d'estar cobert per organitzacions, en aquest cas, doncs, com el Sindicat de Llogaters, que, evidentment, és un acte de desobediència. Clar. Hi ha un risc, és a dir, dèiem, està cobert. Bueno, el que és una disputa, això. Clar. És a dir, aquests veïns fan un acte de desobediència que consisteix en retenir el pagament del lloguer com a element de pressió i de negociació. Que és dir, jo aquests diners, que sé que el contracte hi diu que te'ls hauria de pagar, no te'ls pago, els guardo, els tinc, i comencem una negociació sobre coses concretes que aquí han de passar. Per exemple, que em retornis l'IBI. Per exemple, que aquests edificis passin a ser de l'Incasòl. Per exemple, que facis el manteniment que hauries d'estar fent i que no has fet, fins ara. Per tant, el que posem en disputa és que l'incompliment del contracte, en molts cops, no comença amb aquesta vaga per part del llogater, sinó que l'incompliment del contracte ja l'han fet a l'altra banda, o que el contracte ja és fraudulent o abusiu des de bon inici.
En aquest cas, esteu dient que la Caixa és qui gestiona aquests habitatges de protecció, però qui és el propietari? Perquè en d'aquestes de protecció deu ser alguna entitat pública.
No, és la Caixa. No, clar, el model que tenim aquí i que no estan posant en qüestió les administracions quan anuncien aquests pisos que no sé quants cops els han anunciat, és un model concertat en què són promotors privats I l'única cosa que s'assegura és el lucre privat amb diners públics i unes condicions que són les que estan vivint aquests llogaters. Clar, què està passant? S'acaba la qualificació i la Caixa pot fer el que vulgui amb aquests pisos. Nosaltres el que estem demanant és que se'ls quedi l'incasol perquè siguin públics per sempre, perquè si no mai tindrem un parc d'habitatge protegit més gran que el que tenim ara.
Estel, Biel, alguna pregunta?
Sí, jo tinc tanta indignació a sobre que...
Bueno, jo s'agraeix perquè una de les coses que crec que s'han de fer i per les quals també serveix que hi hagin vagues de lloguers, independentment de les pors que puguin haver-hi, dels recels que pugui haver-hi, és primer que n'estem parlant des de fa molt de temps, però també és veritat que jo trobo molt a faltar gent molt experta en el tema, en els mitjans de comunicació, explicant-nos alternatives de regulació factibles, mesurant bé les conseqüències que té això, tant per propietaris com per inquilins, i veure què és el que està fallant, i parlem-ne obertament.
Mira, és bona idea, ja que tenim l'Enric. Enric, la gent que ens estigui escoltant a casa i volen iniciar algun tipus de vaga com la que esteu fent ara mateix a Salou, què han de fer? Detectar aquests greuges, comunicar-los, posar-se en contacte amb vosaltres, fer un llistat, agafar proves, què han de fer?
Sí, de fet, això ja està passant. Sobretot arran de la manifestació del 23 de novembre, hem rebut moltíssims missatges de veïns o blocs de pisos, a vegades que no, ja s'han posat d'acord, que diuen, tenim aquests problemes, per exemple, jo què sé, no estem tenint problemes amb l'aigua calenta, o ens han cobrat l'IBI, o ens han cobrat els honoraris de la immobiliària quan és il·legal, o... estan fent pujades de preu que contravenen la regulació de preus o altres coses, i volem veure quines són les eines per protestar. I, clar, evidentment, amb això hem de veure cada cas i fer una estratègia de lluita que inclou elements diversos de comunicació, de denúncia, de negociació i també elements que ens donin força en aquesta negociació, no? Eines de lluita, com és la vaga de lloguers. És un acte de desobediència. El sindicat fa temps que n'estem fent, que quan la gent li diuen, s'ha acabat el contracte i te n'has d'anar, nosaltres fa temps que estem dient a la gent, no, ens quedem, ens plantem, desobeïm, i a partir d'aquí fem més complicada la situació perquè ens facin fora i forcem una negociació. Doncs aquest és un acte més de desobediència.
Sí, sí. Enric,
només una cosa més, eh? Aquesta tarda mateix el sindicat de llogateres picarà la porta de 500 veïns i veïnes a Barcelona, de diversos blocs, també, on sabem que es donen algunes d'aquestes circumstàncies per iniciar nous blocs en lluita que eventualment facin una vaga de lloguer.
Per tant, entenc, Enric, que no podem dir m'adhereixo a una vaga de lloguer general, sinó que hem de parlar amb el nostre bloc de pisos, amb els nostres veïns i veïnes, intentant establir una casuística concreta i posar-se en contacte amb organitzacions que controlin més del tema, com seria, per exemple, el sindicat de llogateres. És així, oi?
Ara mateix sí. No vol dir que no es pugui fer una vaga general de lloguers. De fet, n'hem fet. Durant la pandèmia en vam fer una. Vam fer una crida general a fer una vaga de lloguers. Ara mateix, l'estratègia que fem, la crida que fem a partir d'avui, és que la vaga de lloguers s'incorpori com a eina de lluita en blocs que tinguin coses a dir. És a dir, al final aquí comença el que nosaltres, si voleu, d'una manera poètica, li dèiem la revolta de les claus, que és aquestes claus que ressonaven el 23 de novembre dient ei, tenim les claus de casa nostra, estem disposats a defensar-les, doncs que cada bloc de pisos s'aixequin assemblees, comitès i al final veïns i veïnes que estan farts d'haver de cotxar el cap cada cop que els pugen al lloguer, se salten la llei o troben les trampes per esquivar-la, o desinformen, o bàsicament passen de nosaltres, perquè sabem moltes vegades que quan se t'espatlla la caldera lo difícil que és moltes vegades tan sols que es dignin a respondre. Per tant, és un acte de rebel·lia, també, de que no volem seguir sostenint aquesta situació.
Deixa'm anar un momentet al Jordi, perquè tenim connectat en Jordi Bonsoms, criminòleg, professor de la Facultat de Dret de la UPF. Amb ell volíem parlar d'aquestes vagues de lloguers que s'han fet a diversos llocs del món. Jordi, aquesta vaga de Salou es pot fer perquè és un cas concret, molt particular, ens ho deia l'Enric. L'última vaga de llogateres, ens ho deia també ell, es va fer durant la pandèmia. A altres llocs s'ha fet, ha funcionat, Jordi, dona'm una miqueta de background, diguem-ne.
Sí, hola. Efectivament, en les vagues de lloguers, diguéssim que és el repertori d'acció col·lectiva més utilitzat al llarg del segle XX. El cas més paradigmàtic sempre s'utilitza el de Nova York per la quantitat d'evidència científica que s'aporta i on s'explica que l'organització llogatera, com per exemple la que acaba d'explicar ara mateix l'Enric, no?, en relació als blocs d'Inmocaixa, l'organització llogatera, juntament amb sindicats de llogateres, va portar a que una desobediència civil es convertís en un dret ara mateix reconegut a l'estat de Nova York, on, per exemple, jo pensava que ara mateix, si s'apliqués el mateix ordenament jurídic de l'estat de Nova York aquí, el que podrien fer els llogaters d'InmoCaixa seria fer-se una autorreducció per tots els IBIs que han cobrat de forma fraudulenta i deixar de pagar aquest import, no? És a dir, els llogaters estarien de deixar de pagar una quantitat específica i això no seria cap problema, no? El propietari no podria reclamar o fer una demanda per impagament de lloguer, sinó que els llogaters tindrien el seu dret, demostrant que hi ha hagut una clàusula abusiva o un incompliment de contracte previ. Els llogaters s'organitzen i diuen, bé, deixem de pagar una quantitat de lloguer i aquest és un dret que jo tinc, no? Que està reconegut. Llavors, no només a Nova York, a Europa també hi ha autorreduccions que estan legislades, com per exemple a Bèlgica, a Holanda. A altres llocs s'han fet moltes vagues de lloguers, la de Glasgow aquí a Barcelona, no? La del 31 ha sigut molt comentada també. I llavors, bueno, és una forma d'acció col·lectiva, una forma de protesta que al final una mica l'audàcia és saber convertir la desobediència civil, un exercici polític, en un dret civil.
Això que deies, aquesta mena de vaga de Nova York, per exemple, és la que empararia, per exemple, que tu com a llogater tens una caldera que no funciona, assumeixes canviar-la i després li dius al propietari, mira, com que he pagat aquesta caldera que hauríem d'haver pagat com a mínim a mitges, el mes que ve et pagaré la meitat del lloguer. Això estaria emparat, per exemple, en aquesta normativa de Nova York?
Efectivament, aquesta seria la normativa de Nova York, que és la secció 755, on s'estableix que el llogater pot reduir-se el lloguer d'alguna forma justificant que ha fet una inversió que havia d'haver estat l'obligació de la propietat, però que no ha estat així. Això sobretot es va fer als anys 80, on va haver-hi una crisi d'habitatge, de deteriorament dels habitatges, perquè els propietaris abandonaven molts edificis a l'estat de Nova York i el que es va convertir és que els propis llogaters havien de fer-se càrrec del manteniment dels edificis. Com que s'havia de fer tanta inversió, al final la jurisprudència va admetre que la inversió que feia un llogater en l'habitatge també havia de repercutir en baixar-se el lloguer. I això al final es va convertir en un dret legislat, que és com està en l'actualitat.
Estel, Biel, alguna pregunta? Per si voleu iniciar un acte de desobediència, ens estan donant moltes pistes, en Jordi i l'Enric.
No, jo crec que és important destacar, per és que aquestes setmanes ho hem vist a Twitter, no? Aquesta... no sé com dir-ne, estat de mental de populisme que confon les coses, no? Doncs destacar que tota aquesta vaga no es comença per un wokisme o perquè tinguem ganes de tocar els nassos, sinó que aquí hi ha uns greuges que són l'inici de tot d'uns propietaris. És a dir, el que nosaltres fem com a llogaters és una reacció. Sí? És retenir uns diners perquè se'ns està vulnerant uns drets. Aleshores, el que estic dient és absolutament bàsic, però pel que hem vist a xarxes, jo vaig escriure un article fa dues setmanes sobre el tema, posem els punts sobre les is, perquè evidentment el titular i amb el que es quedarà molta gent és que aquí ara els comunistes estan començant una vaga de lloguers. Això és el que llegirem i hem pogut començar a llegir ja avui a Twitter. Per tant, sisplau, deixem molt clar i posem el nostre gret de sorra tot plegat a les converses de bars amb amics, amb familiars aquest Nadal, perquè es parlarà d'aquest tema, han deixat clar que això és una reacció a un greuge, a una vulneració de drets. Tinguem-ho clar.
I em sembla molt rellevant també explicar, que suposo que l'Enric ens ho podrà concretar, el com això realment es concreta. És a dir, estem parlant aquí, no? Estem fent discursos en els que segurament molta gent podria estar d'acord, però això acaba sent una lluita de persones concretes.
Clar.
A davant d'un monstre com la Caixa o InmoCaixa o com es digui, i a mi m'agradaria saber com comença, per exemple, en aquest cas de a Salou, perquè, per exemple, tinc entès que algunes de les veïnes són gent amb tradició o amb un bagatge de lluita pels drets dels treballadors, que pot tenir almenys una certa experiència de saber que si vas una mica a la guerra amb arguments i les armes correctes pots sortir-te'n. No sé, Enric, si tens la concreció de com s'articula això en aquest cas concret de Salou. Hi ha un 60% de la gent d'aquest bloc que ha decidit anar a la guerra. Com s'articula això amb gent com nosaltres, que podria no tenir cap mena ni d'armes, ni de ganes? Com ha arribat a poder passar això?
Bueno, jo crec que en aquestes promocions, i ahir mateix jo estava a l'assemblea de Sant Manat, on es va votar i aprovar sense cap vot en contra anar a la vaga de lloguers, i hi ha gent de tota mena, com en totes les escales de veïns. Hi ha gent que té tradició d'organitzar-se, doncs, amb associacions veïnals o sindicalisme laboral o el que sigui, gent que no. I gent que simplement és que n'està farta. És que, clar, no, diguéssim, la cosa més mobilitzadora per fer una vaga de lloguers o qualsevol acte de protesta és la pròpia vivència del que està passant, i que uns habitatges que han estat construïts en fons públics veus el que n'està fent la Caixa, i que mentre tant Illa com Collboni com Sánchez s'omplen la boca d'anuncis d'habitatge protegit, ningú està parlant del que està passant amb l'habitatge protegit que ja tenim en aquest país. Llavors, clar, hi va haver intervencions, doncs, de moltíssimes persones, també de persones que expressen la incertesa, el dubte, la por, però si al final es decideix anar per aquí, és, com dic, perquè és una cosa col·lectiva i perquè és una cosa ben organitzada, ben acompanyada, i que ningú es queda enrere. És a dir, aquí es decideix col·lectivament anar a la vaga, i quan s'hagi d'aixecar es decidirà col·lectivament, també. No? Es retenen els diners mancomunadament i això. I sobretot, perdó, volia contestar una cosa del que deia, no?, d'aquesta injustícia que deia l'Estel. Jo crec que el que mostra, el que vull fer en públic, és el desequilibri que hi ha en les relacions de lloguer. És a dir, que ens fan creure, com passa amb el contracte laboral, que un contracte de lloguer és un pacte entre iguals, on tothom té tota la informació, on tothom ha pogut negociar. I això, qualsevol llogater ho sap, és mentida. Qui ha negociat el seu contracte de lloguer? És a dir, quanta gent ha pogut llegir, entendre i negociar amb temps cada una de les clàusules que ha signat per accedir a un lloguer?
Enric, és que és impossible. L'altre dia llegíem hora i mitja de cua en un habitatge a Barcelona que costava menys de 1.000 euros. Jo avui anava
a l'esperada... Clar, però a qui li interessa més que hi hagi aquestes cues? Doncs justament aquí et voldrà imposar els contractes. És a dir, també es generen mecanismes per augmentar aquesta sensació d'escassedat, perquè tu et vegis obligat, bàsicament, que et posen el contracte ja, perquè el signes el dia de la visita. Clar. Llavors, clar, mostra aquest desequilibri, i el desequilibri que deia el Jordi. És a dir, si tu t'endarrereixes un mes de pagar, et van dir, ui, estàs en impagament, inicien un procediment contra tu. Si l'amo no t'arregla la caldera, tu no tens mecanismes per dir que no està complint el contracte. O serien uns mecanismes tan llargs que al final és que te l'hauràs acabat arreglant tu la caldera perquè necessites aigua calenta.
Estel, només afegir una cosa sobre això, Jordi, que em semblava interessant, perquè en la majoria de preàmbuls on s'especifiquen les vagues de lloguers a Europa i als Estats Units, precisament s'introdueix la vaga de lloguers com un mecanisme que intenta reequilibrar la balança, més que res per donar, diguéssim, poder de negociació als llogaters davant a propietaris que estan ausents, no?, d'alguna forma, que realitzen assetjament immobiliari, o que efectivament no fan manteniment de l'habitatge, o que no es dediquen, no?, a les seves obligacions. I això sí que em semblava interessant, que la majoria de preàmbuls on s'especifica per què s'introdueix la vaga de lloguers és com per intentar donar una mica més de poder de negociació als llogaters davant aquesta situació, davant els propietaris.
Tenim 4 minutets per fer preguntes, us demanaré brevetat, a veure...
A mi em ve al cap tota l'estona el tema dels habitatges buits, també, que no, clar, aquestes vagues de lloguer serveixen molt per denunciar casos molt concrets d'abús que a més tenen aquesta empara legal, o que són casos que pots determinar molt bé, però és veritat que tenim... És veritat, pregunto, ara que tenim aquí a dos experts amb el tema, és veritat que tenim un problema d'oferta? És a dir, s'està fent el que es vol. Els propietaris, els grans tenidors, posen el preu que volen perquè hi ha una desesperació, hi ha un decalatge entre l'oferta i la demanda? Això és així?
Enric.
O sigui, depèn del que anomenem un problema d'oferta. És a dir, dir problema d'oferta com si faltessin els pisos físicament, quan Catalunya és de les regions d'Europa que té una ràtio d'habitatges per habitant més alta, clar, és una mica enganyós, no? Quan tenim tants pisos desviats a lloguers de temporada, a lloguer turístic i a pisos buits, com dius. I a més, clar, diem, falta oferta. Si tu obres un portal d'anuncis, i són els anuncis. El que falta són contractes amb condicions i preus assequibles.
47%...
És a dir, que et trobes és un munt de pisos, de lloguers de temporada que t'imposen.
L'altre dia, Idealista mateix, que no és Airbnb, és un portal d'habitatges perquè la gent hi pugui viure, en titular, 47% del que s'oferia era per habitatge de temporada.
Jo Estel, brevetat, sisplau. Gràcies, companyes del sindicat, i celebro que estigueu alçant l'esperança de que aquestes reunions de veïns que fins ara... per culpa també d'aquesta gentrificació que ens ha deixat un sentiment d'individualitat, que només ens ataquem entre nosaltres, i que aquestes reunions de veïns servien només per fer queixes, fent-nos creure que l'enemic érem nosaltres mateixos, que en lloc de trucar al veí perquè ens cuidi la planta, ens han fet créixer la por, i contractar empreses de seguretat que només alimenten el monstre del capitalisme, gràcies per donar-los esperança i retornar a aquestes reunions de veïns a lluitar per temes estructurals que ens tornin a fer gremi que ens tornin a fer poble entre nosaltres i,
fitxaran,
i no a pensar que som enemics entre nosaltres. Gràcies.
Enric, Jordi, no sé si voleu dir alguna frase concloent, sí que us demano brevetat, eh? Un minut cadascú. A veure, Enric.
No, res, vull dir, estic super d'acord amb el que deia l'Estel, quasi m'emociono, eh? Estic una mica
sensible. Emociona't, és que ho estem, ho estem.
I que res, que comença la revolta de les claus, i que va d'això, i que tothom que visqui qualsevol situació que tingui ganes d'aixecar-se contra els que ens han portat fins aquí, doncs que es posi en contacte amb el sindicat.
I també és molt interessant, em quedo amb el que ha dit l'Estel, que quan anem a sopars familiars també es pot discutir infinitament i podem tenir punts de vista molt diferents uns amb els altres, però que es parli de fets reals, que no es comenci a dir ara que la gent no vol pagar perquè no li surt de la neula, diguem-ne així, no? Que escoltin aquesta sobretaula que hem fet avui amb dos experts, que expliquin d'on sorgeixen aquestes reivindicacions, que realment hi ha uns greuges i que no és que la gent s'ho estigui inventant, no? I que ara de sobte vulguin pagar menys lloguer del que estan pagant. Jordi, per concloure, 30 segons, si vols dir alguna cosa.
Sí, molt ràpid. Només afegiria que ara mateix estem en un moment, diguéssim, històric d'organització política dins del camp de l'habitatge i que esperem que un gest de desobediència civil es pugui convertir en ampliar els drets en l'àmbit de l'habitatge.
Jordi Bonsoms, criminòleg i professor de la Facultat de Dret de la UPF, i Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Moltes gràcies a tots dos. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Crec que ha quedat clar català, no?
Sí, estem justament emprenyades.
Déu-n'hi-do, va, fem una pausa. A la tornada, a Fran Domènec, tenim missatges, no? Perquè crec que hi ha propostes interessants al 607-070-901.
Tenim una proposta relacionada amb l'exclusiva que ha donat la tarda sobre
la patrulla peluda,
i ens proposen que... Vols que la digui ara, ja?
Per favor.
Que la patrulla peluda, si us plau, digui Carquinyoli.
Bravo.
Hem de fer arribar aquesta proposta als responsables del Super 3.
Hem de fer-ho arribar.
Que la patrulla de l'habitatge després aquesta.
Sí, aquí toquem tot, sí, sí.
Escolta'm, no cal ponderar les coses, m'entens? La patrulla peluda. Avui hem estrenat cançó, la podeu sentir, és aquesta. Nosaltres farem quatre anuncis al butlletí i a la tornada. Parlem d'una altra cosa que us interessarà. Sabeu que ara a Amazon es tornen moltes coses?
Sí.
Doncs alerta, perquè hi ha botigues que venen aquestes coses que retornen.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
De regal, l'IVA de regal, estalviarem com mai.
Aquest divendres i dissabte 13 i 14 de desembre, a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a trescat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Pare Noel?
Passava per aquí i he vist que et duien un sofà nou.
És de Galeries del Tresillo. Ho tenen tot amb fins a un 30% de descompte i ho puc pagar durant el 2025 en còmodes quotes.
Me'n vaig ara mateix a Galeries del Tresillo, que això no passa ni a Lapònia.
Però abans em treus el trineu de la cuina? Relaxem-nos més. Aquest Nadal viu la vida que et mereixes i paga-ho durant el 2025. Galeries del Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.